Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Ganau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim de convidat en Gorka Garay, que ve del Papiol.
Sí, ara estic vivint a Papiol, sí.
I que es ve a presentar el seu tercer disc, en el qual ho ha fet amb la formació Gorka Garay Strings, i es diu Third Moon of Jupiter.
Ah, exactament.
Doncs benvingut. La pregunta d'inici: d'on ve la música a la teva vida, el jazz i el saxo després?
La música de petit, eh? La cosa va començar... mon pare em va regalar un acordió, de molt petit, d'en 8 anys o una cosa així. Sí. I llavors vaig començar a fer classes d'acordió i anava tocant, sí. I anava fent, la veritat que sempre m'agrada bastant. O sigui, mai m'han apretat per estudiar ni... O sigui, mai m'han forçat, diguéssim, i sempre he tocat perquè m'ha vingut de gust. Sí. I llavors jo diria que... als 12, a l'escola va caure un... de xiripa va caure un saxofon a les meves mans i al papa li vaig dir: ostres, és que a mi m'agrada molt el saxo, no sé què. I, hòstia, em va veure tan entusiasmat que em va regalar un saxo. Sí, sí. I la cosa va anar així. Em va regalar un saxo i vaig començar a fer classes de saxo, i durant un temps vaig tocar l'acordió i el saxo, i al final, com que estudiava bastant, no em donava per les dues coses... I llavors vaig deixar l'acordió i vaig començar a tocar el saxo, que m'agradava molt. Sobretot aquesta cosa més de veu, saps? Com
sí,
que podia manipular el so, clar, això m'agradava molt.
Clar. I el jazz estava directament relacionat amb el saxo o...?
No, la veritat és que no, perquè no vinc de família... No vinc de família de músics, jo. Jo sempre he sigut com molt creatiu amb tot en general, i la música m'agradava molt, però no... O sigui, jo me'n recordo de tenir 12, 13 i demanar discos a la gent. O sigui, coneixia algú i, hòstia, em pots dir, a veure, un grup que escoltis, em pots passar discos? Anava així a tot arreu fotent la xapa. I llavors jo vaig començar a estudiar a l'Escola de Música de Molins de Rei, i vaig començar a estudiar música clàssica. Però jo escoltava de tot, sí, escoltava de tot. I llavors va haver un moment que la música clàssica i jo... Més que la música clàssica, el sistema de... l'educatiu de la música clàssica se'm va fer com molt tancat, i jo necessitava com més creació, la gent que m'ensenyés més harmonia, a composar, perquè ja composava una mica més per la meva banda, saps? Uh-huh. Llavors va arribar un moment que ja estava fet superior de música clàssica.
Al Liceu,
sí, vaig entrar al Liceu i em van donar una beca, vaig treure la millor nota de pas.
Exacte, doncs. Al Liceu no és fàcil.
Sí, bueno, no sé. I vaig començar a estudiar allí, però discutia amb els professors, és que no... Em saltaven xispes, la veritat. Se'm van saltar bastantes xispes. Fins al punt que m'agradava molt, però és que necessito, és que no puc seguir aquí. És que no. Però... I llavors jo vaig deixar i vaig començar a estudiar per al meu compte jazz. Uh-huh. Sí.
Però al final tu també t'has convertit en professor, no?
Sí. Intentant no replicar...
El mateix, això, i llavors la pregunta és: com veus el sistema d'educació artística, cultural a Catalunya?
Millor que abans, està clar.
Segur.
Sí, tot va canviant una mica, encara que a poc, i en coses que més a poc, no? Sí. Bé, jo vaig acabar una mica... vaig estar un temps que no volia ni professor, però jo volia estudiar la meva i no sé. I llavors, bueno, després més endavant vaig entrar a l'ESMUC, però fent jazz.
Fent jazz.
Sí.
I a l'ESMUC és el que vas fer, va sortir del teu projecte final, el primer disc.
Sí.
Cazador de...
Sí, amb el Marco Mezquida, amb el Carlos Pereira. Sí, a Quintet.
És un luxe allà directament, no?
Sí, perquè els vaig conèixer allí, que l'ESMUC és molt bona, sempre. I érem companys d'allí. Sí, i amb els que me venia més bé i que volia tocar, doncs els vaig trucar per fer el disc, sí.
I ara, anava a fer una pregunta que no tenia gaire sentit.
Bueno, fes-la. A mi m'agraden molt les preguntes que no tenen sentit, són les que més m'agraden.
Me'n vaig cap a la trajectòria ja després de l'educativa, i que, si haig d'escriure totes les formacions, podríem passar tot el programa
sí.
parlant-ne. Podem resumir, per exemple, que tens premis amb el Festival de Jazz de Cubelles, sí. Dues de les teves composicions han estat incloses en el prestigiós llibre d'Spanish Real Book, sí. Amb el Mesquíral, Tete Montoliu, sí. Tal. De tota aquesta trajectòria fins ara, què és el que tu et quedaries, dius, això va ser un... o diversos moments que diguessis...
Cap cosa, tot cap és important cosa. I res em m'ha fet tocar millor. Sí, en sèrio, dic, a mi una mica el que em passi... Una està una mica per sobre, no? De vegades de les crítiques o de coses que en principi són més mediàtiques o... Uh-huh. Si et deixes influenciar molt, al igual deixes començar a... No sé, intento no...
Pot afectar la creativitat, diguem, no?
Sí, jo faig la meva, jo què sé. Home, si...
Home, la teva segur perquè el disc és una passada, però...
Sí, jo intento fer la meva i acceptar les crítiques no... Jo sóc el primer que em critico molt a mi mateix, no? Quan una cosa no està bé. I llavors... hi ha algunes crítiques que m'agraden, són constructives o no, però realment, hòstia, pues al igual sí que aquest punt de vista m'interessa, no? Uh-huh. Però no em deixo influència. Portar, sí, això ve menys, això, jo què sé, em ve de gust fer això, ho faig, i arreando.
I de referències teves saxofonistes, quines tens?
Home, els clàssics els he estudiat tots, vull dir que les MOOC passes pel tubo, no, pel tubo, que és un plaer en aquest cas, no? Passar pel tubo. Però sí, doncs, tots els clàssics, que Charlie Parker, Dexter Gordon, Sonny Rollins, òbviament Coltrane, no? Tots aquests més o menys els he anat traient solos i els he analitzat i els he copiat. Els que més m'han tocat, que actualment encara em segueixen tocant molt i són un referent, són, òbviament, pues, John Coltrane, Chris Potter, Michael Brecker. Chris Potter potser és el que...
El primer.
El que més, sí.
Sí. Bueno, la teva d'això ens es diu que és aquest.
Sí, sí, sí. Encara que m'agraden altres músics molt,
Bueno, i altres que t'han influenciat alguna part d'aquí.
Sí, i d'estils musicals, m'agrada molt l'afrobeat, a vegades, el free. Jo escolto molt de tot, molt, molt, molt. Stravinsky i coses de clàssica també. Molt de tot, sí.
Sí. Llavors no et limites a lo teu, sinó només vas a la tot.
No, estic una mica obsessionat amb en general, sí. Chris Potter m'agrada molt, però...
Si sona bé...
Sí, sí, exacte, sí. A mi i m'agrada molt que em peti una mica el cap. Hòstia, això... Uau, què passa aquí, no? Tot el que em genera atenció, que no acabo d'entendre, a vegades, quan no ho entenc, més m'agrada, saps? Hòstia, què passa aquí? Llavors em atrapo amb allò i començo a escoltar-ho fins que...
Ara s'entenen moltes coses.
Sí.
I ho dic això perquè anem al teu darrer i tercer disc, el Third Moon of Jupiter. Tens alguna fascinació per l'espai?
Sí, m'agrada... Sí. Tot el misteriós m'agrada molt en general, i més misteriós que l'espai, no sé què hi ha. Doncs. I sí, m'agrada molt. Doncs, he vist 30.000 documentals, segueixo científics, m'agrada escoltar molt entrevistes de científics. Sí,
i anant amb això, que el títol del disc, i a més és un dels temes, el tercer tema del disc, que és el mateix títol, quina de les llunes és? De les quatre visibles?
Ja, està m'he oblidat, ja. Hi ha una que es diu Io, ja, Europa,
Europa
i Ganímedes. Sí.
I Calisto.
Sí, però el tercer, només perquè m'agradava com sonava tres, no pas com sonaves dos ni quatre. Sí, és això, no, res era, més, sí.
Res més.
Però les llunes també era perquè hi ha una d'elles que és Europa,
sí.
Que és la que potser hi ha més possibilitats de que hi hagi vida, perquè és com una lluna congelada, però és congelada per fora, però es veu que per dintre és com tota aigua, quasi tota aigua. I és, si hi ha vida a algun lloc, potser hi ha...
Jo cada dit les miro, perquè m'he acostumat a veure tant les llunes, es veuen molt, bastant bé últimament.
Ostres.
Sí, sí, sí. I... podem dir que aquest disc és un experiment teu, perquè s'ha juntat un quartet de jazz i un quartet de corda clàssic,
sí.
Però la corda no va com de suport harmònic, sinó ho integres tot junt.
Sí.
Com trencant esquemes, no? Sí.
Bueno, sí, sí, sí. Bueno, no sé si trencant esquemes, perquè avui en dia està molt tot fet, no? Però sí que com la manera de fer de molts discos de jazz, molts, no vol dir que tots, però sí, és el típic, és agafar la corda com a endolcir una mica, no? Per fer balades, per fer coses tranquil·letes i donar aquest rerefons supermaco i melós, no? I jo volia treure partit a la corda amb tot, amb això i amb altres coses, no? I posar el quartet de corda com molt a la cara, molt present, molt present, que no fos una cosa d'acompanyament, sinó que estiguessin amb mi, saps? Sí, és el que he intentat més.
I com has començat tot aquest superequip per acompanyar-te? Perquè són
gent bona, sí.
I bons.
Sí, són gent superbona. Bueno, doncs gent que amb tots he anat tocant. alguna altra vegada i sí, i llavors gent que havia tocat però que m'interessava justament aquella persona pel més o menys a les composicions que tenia, pues, què em podia aportar cada cosa. El Cordero, per exemple, el Miquel Àngel, el contrabaixista, el coneixia, però sobretot m'agradava molt perquè toca molt la música clàssica també, i llavors controla molt l'arc i l'afinació impoluta, saps? I també toca jazz superbé, amb ment oberta, llavors pot fer qualsevol cosa, saps? Clar. Pot fer una cosa free i t'acompanyarà superbé, com a passar l'arc i rotllo... filar molt prim amb la partitura, no?, que li proposo.
Uh-huh. I quines diferències hi ha entre el primer disc i aquest últim que tu consideres, dius, he fet un salt a part d'aquesta...
Sí, doncs hem madurat, si cal, musicalment. Home, sempre, ara, justament aquests dies que he escoltat algun dia el meu primer, sí, el meu primer és original, sí, és original amb algunes coses, però clar, ara tinc molt més bagatge. Ja no poso tant per posar, saps? O sigui, totes les notes estan molt bé, molt, no sé com dir-ho, no poso notes de més, o sigui, quan un... i no poso notes que no poso coses que no imagino al meu cap, saps? No és res, intento que no sigui intel·lectual, o sigui, tot vale. Realment passa per la meva orella interna, saps?
Vale.
Sí. I sobretot en el que més he millorat, a part de, suposo, tenir més repertori de voicings, més experiència a l'hora de composar i de com fer les coses, no? tenir més repertori, més maneres de fer. A part d'això, sobretot el que he millorat més és tenir com una visió global de la cançó i com resumir-ho tot amb què vol transmetre amb molt poques paraules, saps? O sigui, pensar en un sentiment o una emoció en concret o un estat mental. Uh-huh. I llavors intentar transportar-ho a la música, no? O sigui, buscar unes notes, una harmonia, una cançó que em transporti a mi concretament, a algun lloc. Uh-huh. I no desaparèixer, no sortir d'aquesta emoció. Que sigui per intentar com arribar com aquesta cosa més de trance, saps?
Sí, sí.
Que la gent entri a un mood i no surti d'allí, saps? Ser creatiu i anar per diferents llocs, però el mood és aquell.
Doncs s'ha de dir que ho aconsegueixes ara. Ara ho veurem, però abans d'entrar en el detall del disc, es fas un petit regal i ens tocaràs un tema. Quin tema ens tocaràs?
Doncs tocaré Traveling to the Unknown, que és un tema així molt, molt muy coltraniano i rubato, no? sense tempo. Sí, és un tema que li vaig dedicar a la meva àvia.
Després en parlem.
Sí.
Escoltem-nos, doncs. Thank you. Doncs moltes gràcies per aquest luxe. Anem directament a parlar sobre el tema aquest que acabes de tocar, que és dedicat a la teva àvia. Parlant del que deies abans, de que fas fer un sentiment i que el treballes molt, el meu, el que jo he captat, diguem, és que s'entra en un lloc, l'entrada, com l'entrada en un lloc, que hi ha tristesa, però, i a més, la música que fas és una, comparat amb els altres temes, és un arranjament una mica més relaxat.
Sí, és una balada, sí. És una balada.
És una balada. I, i està inspirat en música espiritual o no?
Sí, absolutament, sí. És una mica transcendental, intenta ser-ho, sí. Sí, anar a poc a poc... Sí, molt amb el so, l'harmonia és ben senzilla, molt tonal. Sí, a la cançó aquesta la vaig fer amb una nit, vull dir.
Ostres.
Sí.
Doncs tant aquest tema com els altres, el que més m'ha fascinat del disc és que això, que cada tema té una sensació i aquesta sensació es manté tota l'estona.
Sí.
I per exemple, en el tema Imaginary Enemies, vale, doncs el que es nota és que, bueno, almenys el que jo he captat és una espècie de batalla mental o de baralla amb tu mateix que es defineix amb aquest funky agressiu, no?
Sí.
És el que cercaves o...?
Sí. O sigui, Imaginary Enemies, doncs això m'imaginava com... No que algú et persegueix, sinó que t'imagines que algú et persegueix, no? I estàs amb la paranoia de... Com mica paranoi, com neguitós, no? Hòstia, què passa? No? És un d'aquest... Intentar mantenir això. Sí, això, bàsicament, el que fa especial aquest tema per mi és el piano i el cello. Bueno, tot en general, és tot el conjunt.
Sí, però el piano
i el cello...
Fa un moment que suavitza un moment la situació, no?
En la part d'improvisació.
Exacte.
Però en la part del tema hi ha un acompanyament que és com una mena, va com a tres tot el rato, és com va a una altra velocitat diferent, que no pas el tema en si, i que no canvia mai, és com és un 3 contra el 4 sense contemplacions, sí? Llavors fa com... I sense parar, i es va com movent respecte a la melodia, però justament això és el que li dona al punt una mica obsessiu, saps? Una mica de...
I aquest és el primer tema, llavors saltes al segon, que és el de Happiness Flows Through the Ears, que és clavat això. O sigui, que vens de l'agressivitat de l'altre i llavors, pam, relaxes i sents...
Sí, superafricà... Molt melòdic, super easy... Sí.
I llavors, el lligam de tots els temes, quin és? Els sentiments? O busques només experimentar i ja està?
No, bueno, sempre, per mi sempre són... Sempre experimento, perquè normalment... a vegades em poso a tocar el piano, o pico ritme, em poso amb la bateria, alguns els he fet des de la bateria, altres cantant, altres bueno, cantant sempre, altres només amb el piano, sí... sempre experimento, però en aquest cas és això, dintre del qualsevol cosa que m'inspirés dintre d'aquella sensació que jo volia transmetre, jo experimentava, era això, em transmet això no, per aquest voicing, aquest altre, aquesta melodia, no? I a vegades trobo coses noves, això és el que vull, perquè a vegades tinc coses com sensacions al cap que no sé quines notes són, no sé quin ritme és, no sé quina combinació,
s'has provant fins que surt.
Sí, senzillament vaig investigant i deixo importar per la intuïció. Jo crec que si faig això, pum, i una vegada ho trobo. A vegades està atent al moment d'espera, al moment, saps? Igual que a vegades et trobes gent que et diu coses interessants i és la teva capacitat d'estar, això aquí puc treure, això és petroli, això és bo. No? I a vegades que passem sense prestar atenció a coses, no? I jo sé, estic molt atent a mi mateix quan investigo i a altres coses que em venen de fora.
I no tens cap metodologia en plan unifico o és més captar o...
No, no tinc molta metodologia, la veritat.
Hi ha dos temes que crec que són germans, ara tu em corregiràs, que són el Soul Opens the Path, sí, i el AEO,
sí,
que un, el primer, bueno, el segon és molt més aràbic, no, podríem dir-li,
sí,
però bueno, tenen la importància de les cordes, tot això, i a més aquí tens influències de Macau Parker.
Maceo Parker, Maceo, sí. Maceo, els dos tenen, bueno...
I Stanley? O...
Stanley Torrent, sí, o sigui, un és més funk que l'altre, però que a nivell de tempo sí, és veritat que s'assembla una mica, a nivell de tempo. Però a nivell d'harmonia no gaire, la veritat. Sí, a nivell d'harmonia no gaire... Però de tempo sí. Sí. Bàsicament és el tempo, però un és molt soul.
Exacte,
i l'altre no és ni aràbic ni flamenco. És com refrigi, que sí, és com té, comparteix harmonia de flamenco una mica, no? Però la manera de fer no és molt més jazzística.
Sí.
Però sí que té un punt que les notes i les harmonies són una mica flamenco, o sí, digue-les exòtic. Sí.
I també això que fas d'anar d'una banda a l'altra, diguem-ne, d'estils, en el If I Was a Bird, passes de brasiler a la Índia, no?
Ah, sí, és un tema que canvia molt, sí. Sí, em demanava fer aquest canvi. Sí, sí, sí.
De totes maneres, la sensació de que hi ha un ocell voltant...
Sí.
No sé si era la idea, però sí que veus...
Sí, bueno, la sensació és...
Que dius, jo volia volar com aquest.
Era una mica com aquesta, If I Was a Bird, una mica com... La sensació, més que com l'imaginari de sentir la llibertat una mica, no? Com de que estàs volant, com flotant una mica. Sí. Estàs tranquil, estàs lliure, perquè, no? Quan estàs lliure, estàs tranquil i no tens por... I no estàs gens agressiu, és com tot flota una mica, no? Taram, tam, tam, per això amb el pizzicato, que de les cordes...
Sí, 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 sí.
Una mica inspirat en Maria Schneider, m'agrada molt,
sí,
com a compositora.
Llavors, que era ja el bonus track, que ja aquí fos un salt...
Ah, sí, total, això no té res a veure amb
tot. Sota la nit que m'ací, que a mi m'ha recordat... Bueno, que afegeixes un text recitat,
sí,
i que fa el Guillem Sacarías.
El Guillem Sacarías és el noi que recita,
sí,
que fa... És boníssim. Espero té una veu... Bueno, és que a més pot fer qualsevol cosa, aquest noi. És que és un artista de l'hòstia. I és un noi que té molta flexibilitat de veu. O sigui, pot fer una mica el que tu li demanis. Però brutal. I és amic meu de tota la vida. Bueno, li vaig fer classes de molt petit, aquest noi, aquest del Guillem. I llavors la lletra la va composar un amic meu que és trompetista, que es diu Marc Mena, que fa molt bé lletres, i és un noi que toco amb un grup d'afrobeat, de Tio Jazz, que toco amb ell, que ell fa cançons i això, i com que sé que fa molt bé lletres ell, li vaig demanar directament amb ell.
Però se sembla, a mi m'ha recordat el Vincent Price de... Thriller, que sortia també feien aquestes peus així, anava dient coses en plan terrorífic,
sí, molt
semblant. I entenc que aquesta cançó té dos denúncies, no? Una és animalista...
I... Sí, sí, tot i que no... Però sí, una mica sí. Més que és com que hi ha una falta de respecte per... Més que com per la natura i per... Sí, hòstia, no sé, és com diu un amic meu... quan cuines, no? Quan cuines carn, dius, hòstia, ja que l'has matat, cuina'l bé, saps? Per l'amor de Déu, has matat un animal, com a mínim, o sigui, cuina'l bé, saps? Pues vindria a ser una cosa així, no? I aquesta història de les granges, a vegades, que jo he pensat molt d'aquestes coses, eh? Que a vegades li he donat moltes voltes, no? Que són com esclaus, que neixen un lloc tancats, és com...
Sí, que el seu, deixen per ser...
Per ser menjats, per ser menjat. És que jo m'ho penso al revés, ho vaig pensar com al revés. Doncs tu imagina't això. Uah, és que és terrible. O sigui, jo preferiria que em casessin. O sigui, preferiria estar a la muntanya i un dia, papa, apa. Ja no hi ets. No, que no pas estar a una granja. És una mica, exacte, és duríssim.
Exacte, sí, sí. I també, diguem que és una crítica contra la humanitat que es creu al centre del món.
Ah, sí, contra la humanitat, absolutament. O sigui, realment... No ens, o sigui,
no ens ho mereixem.
No ens mereixem gaire cosa com a humanitat. Ens organitzem molt malament... Jo cada vegada em sorprenc més, però cap a malament, la veritat és que sempre ganes los malos, és que no sé. Amb això estic molt d'acord amb tot el que diu l'Herbert Pla. O sigui, moltíssim. Estic molt d'acord.
Bueno, tranquil, que vindrà la intel·ligència artificial i s'ho carregarà tot.
És probable.
Però bueno, i respecte a això, la intel·ligència artificial, que és, intenta ocupar tots els jocs, i compat amb la teva creativitat, tu creus que algun dia la intel·ligència artificial arribarà a aconseguir el que has aconseguit tu fa un moment que estaves escrivint, en plan, em sona això, i expressar uns sentiments reals?
Doncs no ho sé, pues, potser sí, sí, segurament. No, sí, jo no tinc com pors. És que més por que la humanitat amb les guerres que estan passant, o sigui, rotllo, i fa por als robotets, però si hi ha persones que estan dirigint missils, ara anem a matar aquí 1.000 persones, vinga, va.
Jo no, totalment d'acord, però jo em referia més amb la part artística de dir, seguirà transmetent el que has aconseguit transmetre tu amb les teves músiques?
És que no ha de ser igual, és que a mi m'és igual, o sigui, és que si és intel·ligent i té consciència i pot generar alguna cosa interessant, a mi m'és igual, mentre m'escolti a mi, o sigui, la cosa és, si tu la penses que és com una cosa quadriculada, que no s'adapta al que tu toques. Jo vull que s'adapti al que toco jo i que jo adaptar-me al que toque ell. M'és igual si és amb un ente con la que puedo comunicar-me, m'és igual si és un altre tipus de... Vale. Si, com si és un robot, com si és una tortuga...
Sí, transmet, m'és igual el que sigui.
És que és igual el que sigui, sí. Sí, com si és un extraterrestre, que jo què sé, saps? Vale. La música, una de les coses més maques de la música, més que les lletres, és que són abstractes i que van molt més a les... Les paraules a vegades són confuses o es poden... poden arribar a transmetre error. Però, en canvi, amb la música, com que no hi ha paraules concretes, només hi ha comunicació i entendre's. Saps? I quan toques amb alguna persona i t'hi entens, ja has generat una cosa que està per sobre tu i l'altra. Has generat la suma d'una més una altra, que fa una tercera, que és millor que la suma de les individualitats.
I després hi ha una quarta, que seria
el receptor.
El receptor comú.
Sí.
Bueno, anem acabant ja. La pregunta següent és, com és el teu directe? Perquè és jazz i això canvia... Tens alguna... Bueno, algú diferent a l'hora de fer l'espectacle o...?
Bueno, quan els concerts que hem fet, que ara per cert toquem el Jamboree el 12 de gener i després a l'Auditori de Vilanova i les Altru el 27, diria.
Sí.
Estem en busca de trobar encara més bolos. Jo crec que sortiran més cosetes perquè... Sembla que quan on hem tocat els ha agradat a la gent i ha molat bastant, la veritat. Doncs sí, en general els directes, bueno, està tot una mica més obert. O sigui, ja deixo espai a que passin coses diferents que en el disco. Una mica espai. Tot i que està tot molt arreglat, hi ha coses que és allò i és allò. No? Però sí, els solos estan oberts, a vegades hi ha parts que el background s'alimenten al moment, les introduccions també acostumen a ser obertes, sí. Ja.
Hi haurà algun tema que no estigui en el disc?
En això estic, sí. Ara tinc algun que l'estic començant a arreglar i és probable que el Jamboree quasi 100% segur hi haurà. Com a mínim un
no. Que sigui Helping to Love,
potser. Sí, exactament, sí.
Vale. I hi haurà el Guillem? També en
el... Sí, el Guillem el convido, sí. El Guillem el convido perquè és l'hòstia, que li dona molt més espectacle, saps? O sigui, és com... Li dona més cosa a performance, saps? Quan surt, i si hi ha bon so i tal, és tremendo. Doncs
pues ja ho sabeu, el 12 de gener al Jamboree de Barcelona, el 27 de gener a l'Auditori de Vilanova i la Geltrú.
Exacte.
Doncs moltes gràcies, Gorka, per aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Molt agraït, la veritat.
Un plaer.
Doncs moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins aviat, que tingueu una bona música.